Els pediatres hauran de controlar les addiccions dels infants a la tecnologia. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La nova llei de protecció de menors, que ha aprovat avui el Consell de Ministres, fixarà revisions al pediatre per detectar les addiccions a la tecnologia, als telèfons mòbils, a les tablets o als ordinadors. Una norma que implicarà canvis en el Codi Penal per poder tipificar també com a delictes algunes conductes relacionades amb l'ús dels entorns digitals. Madrid, Jordi Brascó, quines concrecions tenim ara mateix d'aquesta llei?
Doncs sabem que s'establiran mesures per a la detecció precoç i fins i tot es crearan centres especialitzats per a l'atenció d'aquestes patologies que comentaves, relacionades amb l'entorn digital. A més, delictes com els deepfakes o el grooming seran integrats al Codi Penal, així com les ordres d'allunyament digital.
De seguida tindrem més dades d'aquesta llei, que s'ha aprovat al Consell de Ministres, i veurem com evoluciona ara, però en tot cas és el primer pas per intentar posar alguna mena de tanques en aquest tema amb els infants. Una mica més grans, arrenca la selectivitat per més de 42.500 estudiants catalans. Aquest matí tocaven les proves de llengua castellana i literatura i de llengua estrangera. Han estat pendents durant tot el matí el Martí Cuní i la Sara Canyete a la Facultat de Dret del Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona. Què els han preguntat i com els han anat els estudiants, Sara?
Els alumnes han sortit tranquils després d'aquests dos primers exàmens de selectivitat en el cas de llengua estrangera i, segons dades que acaba de facilitar el Departament de Recerca i Universitats, pràcticament la totalitat dels estudiants, prop del 99%, han fet la prova d'anglès. L'han trobat assequible perquè, diuen, han treballat molt l'estructura de l'examen a classe.
A tot això, avui tenim novetats polítiques. El jutge cita a declarar Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Serà el dia 5 de juliol.
Fa al voltant d'un mes que un jutge de Madrid, Juan Carlos Peinado, la investiga per possibles delictes de tràfic d'influències i corrupció en negocis, i avui ha fet el pas de citar-la a declarar perquè aclareixi si va intentar mediar perquè es concedissin ajudes públiques a un empresari amb qui ell havia col·laborat.
Mentrestant, el Partit Popular no acaba d'entendre l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'intentar una moció de censura contra Pedro Sánchez amb el suport de Junts per Catalunya.
El recorda el moviment que ja va fer el líder del PP abans de les espanyoles, que també es va obrir a estudiar la proposta d'amnistia de Junts. Avui Isabel Díaz Ayuso li ha demanat contenció en el discurs si vol guanyar diumenge a les eleccions europees.
Hace falta no caer en los errores de las elecciones generales, es decir, no dar nada por ganado, nada por hecho. Vivimos un momento trascendental y todos saldremos de esta situación si todos a su vez ponemos de nuestra parte.
A l'Índia, Narendra Modi va camí d'aconseguir la victòria que li atorgarà el seu tercer mandat com a president del país. Ara bé, aquesta vegada els resultats no li permetran repetir una majoria còmoda. Enviat especial a Nova Delhi, Francesc Canals.
Bon dia. L'eufòria s'ha desencadenat de seguida que ha començat el recompte a la seu del partit de Modi, però molt forçada, perquè l'oposició ha recuperat molt terreny. La borsa que havia apostat per Modi ha caigut.
De tornada a Catalunya, el Gremi d'Hostaleria i l'Ajuntament de Lloret de Mar a la Selva ajornen la posada en marxa de la dessaladora mòbil que van comprar. De moment, no caldrà perquè amb les pluges les restriccions per omplir les piscines s'han suavitzat.
Ara l'aparcaran fora del nucli urbà fins que la necessitin. Ho ha explicat al 3CAT el regidor de Serveis Públics de Lloret, Nino Gómez.
Tota aquella molèstia que hagués pogut ocasionar tenir-la aquí al costat del mar, doncs el que fem és evitar-la.
I en el Temps de Cultura, avui us explicarem com ha anat el primer dia de judici contra els protagonistes de la sèrie Cuéntame cómo pasó, en què Imanol Arias i Anna Duato s'enfronten a 30 anys de presó per frau a Hisenda. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Amb quines novetats, Marta García?
Dos pendents del Barça que vetlla ara pels jugadors que arriben més justos a este final de temporada, i per això, per exemple, recomanen a Frenkie de Jong no disputar l'Eurocopa per recuperar-se bé de la lesió en el turmell. I és que després de tres lesions traumàtiques, el club vol evitar que s'agreugin els problemes. Ho van explicar ahir al Tot Costa. Tampoc juga avui Aitana amb Espanya davant Dinamarca, que poden aconseguir ja la classificació per a l'Eurocopa, i repassarem els finals de la Lliga de Futbol Sala, mal inici del Barça, i també de la Lliga Femenina d'Hockey Patins.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Els carrers, doncs, ja fa una estona llarga que els pagesos han obert les carreteres, però encara us trobareu congestió de 10 quilòmetres a l'AP7 de Pont de Molins a Agullana, sentit nord. També aturada 4 quilòmetres l'N2 de Figueres a Pont de Molins, i afecta la GIP5117 a Llers, que la travessa. De fet, cal acabar de buidar els pàrquings i les esplanades habilitades per l'espera de camions. I també a aquesta hora us trobareu un tram de cua compacta de 6 quilòmetres a l'AP7 de Subirats a Gelida, sentit nord, Nord per un altre accident que hi ha hagut en aquest punt, i la C-60 de la Roca Argentona, uns 4 quilòmetres fins al túnel de Parpers, sentit Mataró, per un camí avariat. Aquesta és la situació a hores d'ara.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda tornarem a tenir tempestes com les que hi va haver ahir?
Semblants, no necessàriament els mateixos indrets i exactament iguals, però sí, semblants. Per què? Doncs perquè els ruixats i tempestes poden tornar a afectar punts del Pirineu, Prepirineu i aquesta zona nord-est interior. Hi ha avisos diversos del Servei Meteorològic de Catalunya i sobretot al voltant d'Osona podríem dir que seria l'àrea amb més números per ruixats localment forts. El prelitoral nord també. Difícilment arribaran a la costa, on s'espera sol, també a Ponent, al sud de Catalunya, i amb perspectives de calor. Entre aquest dijous i dissabte, valors d'estiu, però probablement amb data de caducitat. A partir de diumenge tornaria a afluixar el termòmetre i potser no està gens clar augmentar la inestabilitat.
Molt bé, ho anirem seguint els pròxims dies. Francesc, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El govern espanyol ha aprovat aquest matí al Consell de Ministres l'avantprojecte de la Llei de Protecció al Menor als entorns digitals. Inclou revisions sanitàries periòdiques per controlar problemes d'addicció, però també canvis en el Codi Penal i l'obligació d'instal·lar mecanismes de control parental als dispositius. Més dades des de Madrid. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'executiu espanyol considera necessària una estratègia de país de protecció en l'entorn digital motivada per estadístiques que expliquen, entre altres, que els menors tenen el primer mòbil amb 11 anys d'edat i que quasi el 99% dels adolescents tenen algun tipus d'interacció amb xarxes socials. L'avantprojecte compta amb la participació de 4 ministeris, entre els quals el de Justícia, liderat per Félix Bolaños.
Está en juego la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes en este país y también la tranquilidad de nuestras familias.
En l'àmbit sanitari es posarà el focus en les addiccions dels menors. Les revisions periòdiques seran responsabilitat dels pediatres i en cas d'identificar casos, els infants podran ser derivats a centres especialitzats per a fer un seguiment d'aquestes patologies. En l'àmbit jurídic, la llei inclou modificacions en el Codi Penal que ara mateix no contempla delictes com ara les ultrafalsificacions o deepfakes, és a dir, vídeos o àudios que semblen reals i que simulen normalment situacions de contingut sexual, o també el grooming, la creació d'identitats falses per arribar a contactar amb menors. També s'inclouran les ordres d'allunyament online. A nivell tecnològic, la llei obligarà els fabricants a incloure sistemes de control parental als seus dispositius i també mecanismes de verificació d'edat. La llei també incideix en l'àmbit educatiu amb l'alfabetització digital tant per menors com per familiars. Cal recordar que això és tot just un avantprojecte, ara el portaran els òrgans consultius, que seran els qui determinin si cal fer canvis, i aleshores tornarà al Consell de Ministres.
Doncs a la segona hora del Catalunya Migdia buscarem l'opinió d'un expert sobre aquestes mesures que inclou aquesta llei de protecció del menor en l'àmbit digital. Mentrestant, més de 42.500 estudiants fan avui a Catalunya les proves de selectivitat. Han començat amb una prova de llengua castellana i literatura i després, al migdia, ha estat el torn de l'examen de llengua estrangera. Les PAU s'allargaran fins al dijous i els resultats es publicaran el dia 19 de juny. Al campus nord de la Diagonal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona hi tenim el Martí Cuní i la Sara Canyete. Bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Doncs mira, aquí ha estat un matí intens de nervis i d'hores d'examen, però superada aquesta arrencada de primera hora, la veritat és que al final els alumnes han sortit tranquils de les dues proves, tant la de castellà com l'examen de llengua estrangera, on, segons ens informava fa uns minuts el Departament de Recerca i Universitats, en realitat pràcticament tothom, prop del 99% dels alumnes, han triat fer l'examen d'anglès. Hem parlat amb un grup d'estudiants de l'Institut Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet que ens han dit que han trobat aquest examen assequible, sobretot perquè han treballat molt l'estructura de la prova a classe, però han fet un balanç diferent de com els ha anat cadascuna de les parts.
Teníem que fer un foreign against, un formal email i una descripció. Jo he escollit el Foreign Against perquè és el que tinc més practicat i a més va ser un tema que van fer a classe i va ser més fàcil.
Jo el mateix. O sigui, era un reading una mica extens, però ha estat bé, o sigui, no era difícil de comprendre.
Quina és la part que us ha semblat més difícil?
Diria una mica listening, perquè hi ha preguntes que no he pogut captar del tot bé.
Aquest és el balanç que ens han fet d'aquesta prova de llengua estrangera en anglès. Del primer examen, el de castellà, n'han sortit especialment contents i la majoria han escollit l'opció A, encapçalada per un fragment de la novel·la La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Ara la majoria dels estudiants ja han marxat cap a casa. De fet, aquí no queda pràcticament ningú, només els alumnes que aquesta tarda s'examinen d'alguna de les assignatures d'especialitat, com per exemple física o geografia.
I avui, en plena recta final de la campanya electoral a les europees, el jutge ha citat a declarar com a investigada la parella de Pedro Sánchez el pròxim 5 de juliol. Begoña Gómez haurà d'anar al jutjat a donar explicacions pels suposats delictes de tràfic d'influències i corrupció pels quals l'investiguen. Seguim a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Ni la Fiscalia ni la Guàrdia Civil hi veuen cap delicte, però el jutge tira endavant amb el cas. Ha citat a declarar Begoña Gómez per d'aquí a un mes, però ho ha anunciat justament avui. La notícia s'ha sorprès la Moncloa, però diuen estar absolutament tranquils. Pilar Alegría, ministra portaveu.
Nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada. Lo que aquí hay es una campaña del fango del Partido Popular y de Vox y grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír.
La citació ha donat munició al Partit Popular. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir explicacions a Pedro Sánchez.
Un presidente que llegó hace 6 años a la Moncloa diciendo abanderar la regeneración ha acabado con su esposa investigada en un juzgado. Ese presidente carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o Franco. Un presidente que llegó hace 6 años a la Moncloa.
Abans que Begoña Gómez, hauran de passar pel jutjat diversos testimonis i també empresaris que han col·laborat amb ella i els seus negocis. El jutge els ha citat pel diumenge 16 de juny, una citació en festiu gens habitual.
Però a banda d'aquest cas de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el Partit Popular i el govern espanyol també se les han tingut per les paraules d'ahir de Núñez Feijóo, en què no descartava fer una moció de censura contra Sánchez amb el suport de Junts per Catalunya. El govern espanyol ha criticat el Partit Popular per aquestes paraules. La portaveu del govern, Pilar Alegría, ha carregat contra els populars en considerar que volen desbancar els socialistes, diu, a qualsevol preu.
¿Sabe lo que creo que le está generando mucha extrañeza a los españoles y las españolas? Pues la solicitud del señor Feijóo de llevar adelante una moción de censura con Puigdemont. Feijóo con Puigdemont. Eso sí que es una contorsión, si me permiten, que ni nadie coman eche.
Qui també ha parlat indirectament de les paraules de Feijóo és Isabel Díaz Ayuso, que li demana al seu president que no doni per guanyades les eleccions europees abans d'hora i que eviti caure en els errors, diu, del passat.
Hace falta no caer en los errores de las elecciones generales, es decir, no dar nada por ganado, nada por hecho. Vivimos un momento trascendental y todos saldremos de esta situación si todos a su vez ponemos de nuestra parte.
La presidenta de la Comunitat de Madrid ha insistit en la necessitat d'anar a votar aquest diumenge per evitar, diu, que Pedro Sánchez empenyi Espanya cap a l'abisme. I ja que parlem de Madrid, assassinen allà a Madrid un germà de Begoña Villacís, l'exvicealcaldessa de la ciutat i exdirigent també de Ciutadans. La víctima de 43 anys ha mort pels trets que li han disparat des d'un vehicle que ha fugit. Ha passat al districte de Fuencarral El Pardo, cap a 1:15 d'aquest migdia. La policia investiga els fets i de moment no se'n saben les possibles motivacions. Agents d'homicidis i de la policia científica s'han desplaçat fins al lloc per buscar l'autor de l'homicidi. Els sanitaris del SAMUR han intentat reanimar la víctima, que presentava diverses ferides per arma de foc, però només han pogut certificar, doncs, la mort del germà de Begoña Villacís, que va ser vicealcaldessa de Madrid i exdirigent de Ciutadans. Doncs precisament el candidat de Ciutadans a les eleccions europees, Jordi Cañas, no està sorprès amb la moció de censura contra Pedro Sánchez plantejada per Alberto Núñez Feijóo, que obre la porta a buscar el suport de Junts. Ha explicat per què en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio.
Nosotros ya lo dijimos, Feijóo volverá a engañar a los votantes que confíen en el Partido Popular en Cataluña. Los ha traicionado históricamente, los traicionó con el pacto del Majestic, los traicionó, los volverá a traicionar. Y lo volverá a hacer, ¿por qué? Pues porque es que la aritmética es así de tozuda.
A Catalunya Avui, la campanya de les europees està centrada en el debat de Catalunya Ràdio i TV3. Aquesta nit, els candidats dels principals partits dediquen el dia a preparar aquest debat, que estarà moderat, recordeu, per Xavi Coral, i que començarà a les 10 de la nit. I estaran representats Junts per Catalunya, el PSC, Esquerra, Ciutadans, Sumar, Podem, PP i Vox. I s'hi tractaran temes com la guerra de Gaza o Ucraïna, el canvi climàtic o la política d'aliances a Europa. I encara en la crònica política, un jutjat de Sabadell haurà d'investigar si la Guàrdia Civil va torturar un dels activistes dels CDRs detingut al marc de l'operació Judas l'any 2019. Així ho ha determinat l'Audiència de Barcelona. En un escrit reclama investigar aquests fets que va denunciar l'activista Jordi Ros en un jutjat de Sabadell després de ser detingut acusat de terrorisme per ordre de l'Audiència Nacional. En el seu relat, Ros explica que el van obligar a mantenir una postura forçada, que no li van permetre dormir durant la nit i que el van amenaçar de detenir altres membres de la seva família. Per això es va querellar contra 11 guàrdies civils. L'audiència retreu ara al jutge de Sabadell que fins ara ha fet una pèssima instrucció del cas i li ordena una investigació completa dels fets. Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Els pagesos han aixecat aquest matí tots els talls de 24 hores que han organitzat a les carreteres de frontera amb França i Andorra. De la mà de Revolta Pagesa, els agricultors s'han constituït en un gremi per tenir veu pròpia més enllà dels sindicats i asseguren que continuaran mobilitzant-se perquè la Unió Europea reculli les seves demandes. El tall de l'AP7 a la Jonquera l'ha seguit la Laia Claret.
Els pagesos han protestat per exigir als estats que reclamin a Europa diverses mesures per millorar el sector. Per exemple, que els productes que s'importen, com compleixin els mateixos requisits que els europeus a l'hora d'utilitzar pesticides, per exemple. També volen que es prioritzin els productes locals de cada país abans d'importar-ne d'altres o que s'eliminin els impostos en l'energia que fan servir, com ara el gasoil o l'electricitat, per poder rebaixar els costos de producció. La valoració de les protestes entre els pagesos nord-catalans i Revolta Pagesa ha estat oposada. Ho especifiquen Sebastià Barbotó i Martí Planes.
El govern francès, esperem que fi d'octubre o novembre, quan se votarà les primeres coses, el que hem demanat avui serà aplicable, i aplicable de seguida.
Al contrari del que ha passat a França, el nostre govern espanyol no ens ha volgut escoltar, va rebre trucades ahir a la tarda i ens va penjar el telèfon.
El que sí que ha sortit d'aquestes protestes és la creació del Gremi de la Pagesia, el primer que engloba tot el sector per tenir veu pròpia, asseguren, més enllà dels sindicats.
A la informació internacional, Narendra Modi comença a tenir coll avall la victòria que li atorgarà el seu tercer mandat a l'Índia i mantindrà així el líder nacionalista hindú al capdavant del país més poblat del món. Però tindrà un cert regust agredolç perquè el primer ministre haurà de teixir aliances amb altres partits i ni tan sols així tindrà carta blanca al Parlament. Enviat especial a Nova Delhi. Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Eufòria a la seu del partit de Modi, però lluny del que havia de ser. Molts timbals i danses, però res de la victòria aclaparadora que preveien els sondejos a peu d'urna de l'última jornada de votació. Es parlava de repetició d'àmplia majoria, però tal com va el recompte, Modi no podrà formar govern amb els diputats del seu propi partit, sinó que necessitarà altres formacions. Això ha generat desconfiança en els mercats financers i la borsa ha caigut avui. Modi tindrà un tercer mandat, però amb una majoria probablement al voltant de 290 diputats sobre 543. Majoria sí, però sense dos terços, per exemple, per modificar lleis. Victòria moral per al partit del Congrés dels Gandhi, els quals molts analistes donaven per finiquitats, però que obtindrien uns 230 escons al capdavant de la coalició opositora. Sobre si l'hegemonia de Modi era total, n'he parlat amb Nujibal Mukhopadhyay, autor d'una biografia no autoritzada del primer ministre.
L'Índia no és en essència un país d'un sol partit. Potser es va acceptar per part de la gent durant un temps perquè els agradava la idea de tenir un líder centralitzador molt carismàtic i autoritari com Modi. Però després d'un cert punt, la gent voldrà algú que és com ells.
El recompte encara dura, però una tendència de cansament del radicalisme de Modi tot indica que ja ha començat.
I l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins es referma en la seva missió davant l'amenaça israeliana d'expulsar-la i declarar-la terrorista. Des de fa mesos, el govern de Netanyahu ha creat un relat per fer còmplice aquesta associació de l'atac de Hamas. L'entitat ho ha negat sempre i recorda que té un mandat vigent de l'Assemblea General. La nostra corresponsal, la Roser Oliver, ha visitat la seu que hi ha a Jerusalem Est. Roser, bon dia.
Bon dia. Enmig de la intensa campanya israeliana contra la UNRWA, la Knesset acaba d'aprovar en lectura preliminar un avantprojecte de llei que pretén designar-la com a organització terrorista. I en un altre moviment contra l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins, l'Autoritat de Terres d'Israel li ha donat 30 dies perquè abandoni la seva seu a l'ocupada Jerusalem Est. L'acusa de tenir un deute de més de 6 milions d'euros pel fet d'operar en terrenys estatals sense autorització. L'UNRWA diu que no n'ha rebut cap notificació i argumenta que va llogar els edificis al Regne de Jordània molt abans que l'any 1967 Israel ocupés Jerusalem Est. Fa uns dies, uns extremistes israelians van intentar cremar aquestes instal·lacions. Jonathan Fowler, portaveu de l'UNRWA.
Tot això forma part d'una campanya global per desmantellar l'UNRWA, per qüestionar la naturalesa de la nostra feina, perquè els nostres detractors ens veuen com a part del problema més que com a part de la solució quan es tracta de l'estatus dels refugiats palestins. Però nosaltres som aquí perquè tenim un mandat de l'Assemblea General de l'ONU i no ens n'anirem.
Des de l'inici de la guerra a Gaza, Israel ha incrementat la pressió contra l'UNRWA. Va acusar 12 dels seus 13.000 treballadors palestins a Gaza de participar en els atacs del 7 d'octubre. Fins ara, però, no n'ha portat proves.
Passen 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida seguim amb més coses. Per exemple, què se'n farà d'aquella dessaladora que els empresaris de Lloret havien comprat per lluitar contra la sequera? Ara ho expliquem.
Catalunya migdia.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores. Obramat, on compren els professionals.
El Festival EVA, en veu alta, celebra 20 anys de narració, tradició oral i país.
Vine, camina, riu, descobreix i deixa't seduir per la cultura de proximitat al Penedès i al Priorat del 31 de maig al 7 de juliol.
Festival EVA, el cor de les paraules. Tota la programació a enveualta.com.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot, o algú altre decidirà per tu.
No et perdis els millors festivals d'aquest estiu amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, del Festival Peralada al Castell de Peralada i del Festival Terra Mar a Sitges, entre d'altres. Ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Mira, mama, un estel fugat!
Demana un desig, corre!
Vull viure unes colònies així tots els estius.
Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a xenescat.gencat.cat/colònies en família. Xenescat, la vida és per viatjar-la. Generalitat de Catalunya.
El clima, la guerra, l'extrema dreta, tot el que passa a Europa ens afecta. El debat de les europees, amb Xavi Coral, avui a les 10 de la nit, en directe a la plataforma 3CAT, a TV3 i a Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia. Passant 7 minuts d'un quart. El Gremi d'Hostaleria i l'Ajuntament de Lloret de Mar a la Selva ajornen la posada en marxa de la dessaladora mòbil. Ho fan perquè ja no hi ha urgència per tenir aigua per les piscines, perquè les restriccions per sequera s'han suavitzat arran de les pluges. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. La dessaladora ja havia d'estar en funcionament per aquestes dates, però encara no ha arribat. Es va planificar ubicar-la en un extrem del passeig marítim, a prop del punt de captació d'aigua del mar. Així la instal·lació era més ràpida. Ara, com que es disposa de més temps, s'ha decidit que es col·locarà fora del nucli urbà. Ho ha explicat al 3CAT el regidor de Serveis Públics de Lloret, Nino Gómez. Només caldrà allargar, diu, la canonada que ja estava feta.
Tota aquella molèstia que hagués pogut ocasionar tenir-la aquí al costat del mar, doncs el que fem és evitar-la.
El Gremi d'Hostalers de Lloret calcula tenir la dessaladora a finals de juny o principis de juliol, però no es posarà en funcionament fins que no torni a haver restriccions per la sequera. El president del Gremi, Enric Dotres, defensa la inversió que han fet d'1,5 milions d'euros. Recorda que les reserves que els turoperadors fan als hotels es preveuen amb molta antelació i que si a l'hivern no els haguessin garantit aigua a les piscines, n'haurien perdut moltes.
La gran preocupació de no poder desenvolupar
parar aquest cop amb els turoperadors i tant amb Bookings com Expedias era que tornéssim a reviure una altra pandèmia i teníem en joc més de 8.000 llocs de treball que depenen de nosaltres.
La dessaladora té una capacitat per tractar 50.000 litres d'aigua per hora.
Un parc solar de 100 hectàrees enfronta dos ajuntaments de les Garrigues i els gestors del canal de regadiu Segarra-Garrigues. Es construirà en una zona regable on ja s'ha fet la inversió perquè hi arribi l'aigua. La Generalitat l'avala perquè assegura que s'ajusta a la normativa. Lleida, Estela Bussoms.
El parc el promou l'empresa Ignis, el Cogul i Granyena de les Garrigues i espera l'últim tràmit de la línia d'evacuació per tirar-lo endavant. Se situa en terrenys on ja s'hi ha fet la instal·lació general per poder regar si els propietaris ho volguessin. Unes obres que, segons el canal, han costat uns 14.000 euros per hectàrea a la Generalitat serien diners malgastats, segons el president de la comunitat de regants, Josep Maria Jové, i el de l'empresa concessionària dels treballs Aigües del Segarra-Garrigues, Miquel Galvariato.
Aquí veurem com se pot arribar a demanar alguna responsabilitat o algo amb algú. Però aquí lo que això és lo greu és d'això. En una zona que està a punt de regar, que ara fiquen plaques solars damunt.
La Generalitat està invertint aquí uns diners per transformar el territori en regadiu, no per posar plaques solars. Si posa plaques solars, l'obra feta ja no vol
per
res.
Però el territori veuen més rendible les plaques que els cultius de regadiu i consideren el parc solar una gran oportunitat per a un territori amb greus problemes de despoblament. Adrià Anton és regidor del Cogul i propietari afectat, i Montse Florença, l'alcaldessa de Granyena.
Estem ocupant una part irrisòria de les hectàrees del nostre municipi i els beneficis que portaria serien increïbles.
La gent, el municipi i l'Ajuntament, clar que ja estem a favor. Tots aquests ingressos també són bons pel municipi, donen llocs de treball. Clar, nosaltres ja estem a favor.
Les dues parts estan disposades a arribar als tribunals amb l'argument que defensen els seus propis interessos, però també interessos generals.
Les empreses de control de plagues alerten que aquest estiu hi pot haver un augment considerable de paneroles, perquè amb les altes temperatures que hi ha hagut últimament, l'activitat d'aquests insectes s'ha avançat un parell de mesos. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. Els 12 mesos amb temperatures de rècord que portem acumulats han canviat els cicles vitals de les paneroles i la seva aparició, que normalment estava associada a l'estiu, s'ha avançat a la primavera. Andreu García, vicepresident de l'associació que agrupa les empreses del sector, adverteix que amb el canvi climàtic pràcticament hi ha insectes tot l'any, i en el cas de les paneroles, sobretot les americanes, el que passarà aquest estiu és això.
Cada panerola pot ficar una ooteca, un paquet d'ous, on poden vindre tranquil·lament 15 ous a dintre. Si tu a aquests insectes els dones dos mesos més d'activitat, estem parlant de que va haver moltes més paneroles en línies generals.
El canvi climàtic també té efectes en els mosquits. Amb la sequera ha baixat el nombre d'exemplars, però, segons Garcia, les empreses del sector en detecten pràcticament tot l'any, perquè les temperatures altes els afavoreixen. Pel que fa a l'espècie de paparres, que s'ha detectat a Barcelona i a Tarragona les últimes setmanes, els experts en control de plagues atribueixen la seva arribada a la plaga de conills i de senglars, i el fet que aquests animals es moguin cada cop més a prop de les ciutats. Tot i que és una espècie de paparres que pot transmetre malalties greus, com la febre hemorràgica de Crimea al Congo, cap dels exemplars capturats era portador del virus.
D'aquí a dos minuts seran dos quarts. L'escalfament global es relaciona amb un increment d'un 5% de suïcidis i la contaminació també s'associa amb més demències i diversos trastorns cognitius. És la conclusió de l'estudi més gran fet fins ara sobre els efectes del canvi climàtic i la contaminació en la salut mental, dirigit per investigadors de l'IDIBAPS Hospital Clínic Purificació Barcelona.
Sí, una de les dades més destacades és com afecta la temperatura al risc de suïcidis, però també s'ha vist que la contaminació incideix en les demències, la depressió postpart i les recaigudes en l'esquizofrènia. Joaquim Raduà és el primer autor de l'estudi.
Una relació molt clara entre certs contaminants atmosfèrics amb un augment del risc de demència. Altres contaminants augmenten el risc de depressió postpart o el risc de recaiguda en persones amb esquizofrènia, que cada cop que hi ha un augment de temperatura també augmenta el número de suïcidis.
Pel que fa als suïcidis, si no es prenen mesures contra el canvi climàtic, la projecció és que l'increment sigui d'un 7% l'any 2050. Eduard Vieta, cap de Psiquiatria i Psicologia del Clínic i investigador de l'IDIBAPS.
Si el canvi climàtic evoluciona com està anant, l'augment de suïcidis serà un 7% en lloc d'un 5%. Si no fem res, si seguim com fins ara, veurem l'augment dels suïcidis.
L'estudi publicat a World Psychiatry apunta també la necessitat d'accions contundents per reduir les temperatures i la contaminació i evitar les seves conseqüències, tant en la salut física com en la salut mental.
El mes de maig i a les portes de l'estiu ha augmentat l'ocupació a Catalunya i ha baixat l'atur. De fet, s'ha arribat a una xifra rècord d'afiliats, sobretot pels contractes a l'hostaleria i al sector turístic, Mireia Sala.
S'han superat els 3.800.000 inscrits a la Seguretat Social. Això són 42.000 més que a l'abril. L'atur, com deia, s'ha reduït, tot i que menys del que havia estat tradicional, de 6.200 persones. Un comportament que, segons Josep Ginesta, de la patronal Pimec, s'explica per l'elevada rotació del mercat laboral.
La reforma laboral ha substituït o ha vingut a substituir la temporalitat per la intermitència, la temporalitat per l'activitat estacional i molt cíclica i molt d'entrada i sortida de moltes persones de la situació de no ocupació.
Ara a Catalunya hi ha 330.000 parats que busquen feina a través de les oficines públiques d'ocupació, la xifra més baixa en aquest mes des del 2008. El nombre de parats s'ha retallat a tots els sectors, però percentualment la reducció més forta s'ha donat a l'agricultura i a la demarcació de Lleida. En conjunt, unes dades històriques pel secretari de Treball, Enric Vinaixa.
Catalunya segueix encapçalant les posicions de lideratge respecte tant a l'ocupació com respecte a l'atur, i estem davant d'unes dades que moltes vegades les hem qualificat com històriques, però ens atrevim a dir en aquesta ocasió que sense precedents.
El conjunt de l'Estat s'ha seguit la mateixa tendència. Ha baixat l'atur i s'ha creat ocupació. S'han superat els 21.300.000 afiliats, mig milió més que fa un any.
Els Mossos d'Esquadra es desplegaran a les autopistes amb drons, amb helicòpters i amb més controls policials per combatre els furts i els robatoris a l'estiu, que és quan augmenta la mobilitat de vehicles. Això després que entre el 2023 i el primer trimestre del 24 hagin detingut 221 multireincidents especialitzats a robar en autopistes i en altres vies ràpides de Catalunya. Des de l'alliberament dels peatges, aquest tipus de delictes ha crescut entre un 15 i un 17%, Anna Alfonso.
Una de les darreres operacions per aturar aquests lladres va ser el 29 de maig, quan van desmantellar un grup criminal que actuava en àrees de servei i descans de l'AP7, la C58 i la C33 durant la nit i la matinada. Els detinguts, 6 persones, estan relacionats amb 42 robatoris, sobretot en càrregues de camions, i s'haurien endut productes per valor de més d'un milió d'euros. Ivan Clotet és el sotsinspector de la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra.
Per evitar ser detinguts, no dubtaven en xocar contra els vehicles policials que els seguien, intentar treure'ls de la pista, tot això per protegir la seva fugida i les furgonetes carregades de material que portaven. De fet, en algunes de les actuacions es van produir alguns accidents de trànsit.
Ara els Mossos multiplicaran esforços per neutralitzar aquest tipus de robatoris, ho explica la inspectora Elena Martínez, sotscap de la Divisió de Trànsit de Mossos.
Mesures tan informatives com de saturació i de prevenció, donat aquesta liberació dels peatges de la xarxa, fa que la nostra presència hagi de ser més constant en la xarxa viària.
També han donat consells per evitar furts a les autopistes, aturar-se en un lloc segur en cas d'avaria, no deixar objectes de valor en llocs visibles i tancar sempre el cotxe amb clau quan baixem a descansar.
Els veïns de l'Illa, a la Conca de Barberà, intensifiquen les mobilitzacions després que Madrid els hagi dit que no pagarà els 700.000 euros en indemnitzacions que va prometre per reparar les esquerdes en les seves cases. Passant dels talls de carretera dilluns als diumenges, coincidint amb la tornada de molts vehicles de la costa a l'interior. Tarragona, Ricard Buigas.
Diumenge tallaran de 6 a 8 del vespre un dels principals nusos de connexió amb la Costa Daurada i l'interior de la península, la rotonda que connecta la carretera nacional 240 amb l'accés a l'AP2 a Montblanc. La presidenta de l'Associació de Veïns de l'Illa, Teresa Figueres, diu que ho fan per guanyar visibilitat. Demanen una rectificació.
La costa s'omple i els diumenges hi ha l'operació de retorn i entenem que d'aquesta manera pot tenir més impacte a la nostra acció. Buscant una rectificació del mínim, perquè no entenem per què s'han desdit del que havien compromès.
El Ministeri de Transports els va dir la setmana passada que no podia avançar els diners de les indemnitzacions promesos per una qüestió tècnica i que haurien de reclamar per la via civil Acciona, la constructora. L'Ajuntament de Montblanc, municipi al qual pertany l'Illa, ha començat a buscar assessorament jurídic per presentar la demanda.
Passant gairebé 4 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
El quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1. Amb Ricard Ostrell.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Cuéntame.
Primer dia del judici contra els protagonistes de la sèrie Cuéntame cómo pasó. I Manol Arias i Ana Duato s'enfronten a 30 anys de presó per frau a Hisenda. Els dos actors afronten el judici amb dues estratègies ben diferents. I Manol Arias ha reconegut el frau i esquivarà així la presó. En canvi, Ana Duato s'hi nega i manté que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
Per separat i sense fer declaracions, tots dos han entrat a l'Audiència Nacional.
Va llegar a un acord amb la Fiscalia.
Doncs sí, Manol Arias ja ha tancat un pacte amb la Fiscalia, reconeixerà haver defraudat 2,7 milions d'euros, es compromet a retornar fins a l'últim cèntim i a pagar una multa i així esquivarà els 27 anys de presó. En canvi, Ana Duato nega el seu frau i durant el judici intentarà demostrar que és innocent. La sèrie que els va donar la fama els ha portat ara davant la justícia. La Fiscalia els acusa d'haver amagat els ingressos que van tenir durant anys amb el seu paper a Cuéntame cómo pasó i d'haver-ho fet a través d'un entramat d'empreses que liderava el despatx d'advocats Numària. A part d'ells, hi ha 30 acusats més. El judici s'allargarà durant 3 mesos. Avui tot just han debatut les qüestions prèvies i Arias i Duato declararan més endavant.
El prestigiós periodista nord-americà Patrick Radden Keefe alerta de les conseqüències que el periodisme actual renuncia a descobrir i defensar la veritat, sobretot en un moment en què les xarxes socials han fracturat les audiències, les opinions es polaritzen cada cop més i hi ha una elit que concentra el poder financer i polític. Radden Keefe és el primer participant del programa de residències internacionals que ha impulsat el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya. A Barcelona, Montse Camps.
Patrick Radden Keefe és un dels referents actuals del periodisme d'investigació, autor de llibres com L'imperi del dolor, un retrat exhaustiu d'una família que es va convertir en una de les més riques del món venent opiacis en forma d'analgèsics. Adverteix que ara per ara hi ha dos perills pel periodisme. La irrupció de la intel·ligència artificial, que pot passar amb molta facilitat una mentida com a fet real, i enfrontar-se als poderosos. Passar comptes amb ells sabent que et poden fer callar a cop d'accions legals, com li ha passat ell mateix. La capacitat de fer-hi front, però, cada vegada disminueix més davant un negoci sotmès a profuns canvis que ha buidat moltes redaccions.
És obvi que el model de negoci que fem ha canviat de manera molt dramàtica. La premsa sovint està demonitzada per un discurs polític que està connectat amb l'auge de la dreta autoritària. Al meu país, l'antic president ens qualificava com l'enemic del poble. I això genera reptes.
Radden Keefe parlarà d'aquest tema demà dins el programa anomenat Dia Orwell 2024, que debat la llibertat d'expressió i el deteriorament de la veritat informativa que ell comissaria.
Dos fotògrafs compromesos, el nord-americà Luis Stettner i la xilena Paz Errázuriz, són els protagonistes de les exposicions que a partir de dijous es podran veure al KBR, el Centre de Fotografia de la Fundació MAPFRE a Barcelona. Dues mostres que, tot i ser diferents, coincideixen en l'observació de la condició humana i també en l'ús del blanc i el negre, Valeria Obereda.
Stettner, amb una carrera de gairebé 80 anys, concebia la fotografia com un instrument de canvi social. Les seves idees polítiques, però, no van ajudar al seu reconeixement. Sentim Carlos Gollonet, conservador en cap de fotografia de la Fundació MAPFRE.
Fue una persona muy comprometida políticamente, fue militante marxista toda su vida. Eso tampoco le ayudó, sobre todo en la época de la Casa de Brujas en Estados Unidos.
Pel que fa a Paz Errázuriz, amb la condició de dona com a principal protagonista, repassa la realitat social i política del seu país i ho fa amb respecte però sense por de mostrar imatges que el règim ha deixat al marge.
La sinceritat de los temas que trata son series duras que nos ponen frente a lo que no nos gusta mirar, pero que está ahí y seguirá ahí. Eso es lo que hace el valor esencial de su obra, es mostrarnos lo que normalmente la sociedad oculta o prefiere no mirar.
Totes dues exposicions es podran veure fins al 15 de setembre.
Acuérdate del que llora. Mari Sampere i Joan Capri van convertir en tradició als anys 70 representar per Tots Sants aquesta versió còmica de Don Juan Tenorio. Ara Andreu Buenafuente i Sílvia Abril recuperaran la idea per fer-los un homenatge a Marc Garriga.
Aquesta nova versió satírica, amb el mateix esperit que aleshores, es dirà El Tenorio. Estarà dirigida per l'extricicle Carles Sans i tindrà dramatúrgia d'Israel Solà. Buenafuente i Abril s'estrenaran per primer cop així com a duet dalt dels escenaris, fent de Don Juan i Doña Inés. L'espectacle, que es representarà en català, estarà en cartellera del 4 al 24 de novembre al Teatre Poliorama i les entrades s'han posat avui a la venda.
I s'ha fet oficial que TV3 acomiada el Planta Baixa després de 5 anys en pantalla.
La cadena completarà així la renovació de la graella de tarda, que ha començat aquesta temporada amb la incorporació de la sèrie El Paradís de les Senyores, un concurs diari com l'Atrapa'm si pots, i els canvis de format en el Cuines i l'Està passant. A partir del setembre, doncs, el Planta Baixa substituirà un nou magazín de tarda amb una nova aposta en directe centrada en l'actualitat més propera i el territori com a eixos principals, segons avança la direcció de TV3, que afegeix que Agnès Marquès, presentadora del Planta Baixa, continuarà vinculada a 3CAT en altres projectes.
Faltant 19 minuts per arribar a les 3, anem als esports.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Després de dies d'espera, avui és el dia que sentirem Joan Laporta, el president del Barça. Per primera vegada des que va destituir Xavi Hernández, el president blaugrana donarà explicacions en una entrevista als canals oficials del club. Una entrevista que arriba també amb altres temes calents, com per exemple el futur de la secció de bàsquet blaugrana sobre la taula, Ramon Salmurri.
Unes explicacions que no tindrem fins aquesta tarda, cap a les 5. El president, als mitjans del club, com dius, exposarà els arguments del canvi de parer sobre l'entrenador i com han passat de ratificar Xavi Hernández a tenir assegut a la banqueta Hansi Flick.
Haurem de sentir, doncs, el tot costa avui a partir de les 7 per treure suc d'aquestes explicacions de Joan Laporta. Però a Can Barça, els despatxos no són l'únic tema d'actualitat. Preocupen alguns jugadors i la gestió d'aquest tram final de temporada on s'ha de disputar l'Eurocopa. Per exemple, què passa amb Frenkie de Jong?
Doncs que vol i jugarà l'Eurocopa, tot i que reconeix que hi ha un cert risc de lesió pel seu turmell afectat. I per això el Barça li recomana que no ho faci. De Jong ha tingut 3 lesions traumàtiques en el mateix lloc del turmell, una qüestió de pràcticament mala sort, però a partir d'aquí el risc perquè aquesta última lesió cronifiqués passava per dues raons, o bé que el turmell es quedi inestable, o bé que quedi afectat el cartílag. El tema del lligament inestable s'ha resolt amb el tractament que tant el jugador com el Barça han tirat endavant, i el del cartílag, de moment, no el té afectat. Per això, Frenkie de Jong diu endavant a jugar amb l'Eurocopa, tot i assumir el risc que subratlla el Barça, i és que si tingués algun altre traumatisme, si patís una trompada en aquest turmell, podria patir problemes i tenir cronificació, que això és el que posaria en risc realment la continuïtat del futbolista.
I d'un nom propi a un altre. En el Girona estan pendents d'Aleix García, a qui el West Ham anglès està temptant. Girona, Eduard Solà, se l'acabaran portant?
Veurem. Ara mateix Aleix García és un dels jugadors més sol·licitats per altres equips, o almenys que ha transcendit més que té ofertes per marxar. I sembla que la del West Ham, com deies, que vam explicar ahir al Toc Costa, és més potent tant per al jugador com pel Girona. Estaria al voltant dels 16 milions d'euros de traspàs. Fa uns dies es va saber que el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, actual campió de la Bundesliga, volia el migcampista, però ahir al Toc Costa vam explicar que ara era el West Ham que entrena Julen Lopetegui el que està intentant fitxar-lo. L'oferta és interessant per les dues parts i ara han de decidir si l'acaben acceptant o no. Entre altres coses, perquè el West Ham no jugarà competició europea la temporada que ve, i en canvi el Girona sí que serà a Europa i a més jugarà a la Lliga de Campions. Actualment Aleix García està concentrat amb la selecció espanyola per preparar l'Eurocopa i centrat a mirar de passar el tall i entrar a la llista definitiva.
La selecció espanyola femenina de futbol, amb una nombrosa presència de jugadores catalanes i del Barça, però sense Aitana Bonmatí, espera segellar aquest vespre a Udal Serra la classificació per la fase final de l'Eurocopa de l'any que ve.
L'equip espanyol afronta la quarta jornada de la fase de grup sabent que si avui torna a guanyar Dinamarca tindrà ja el bitllet assegurat per disputar l'any que ve a Suïssa la fase final de l'Eurocopa femenina. Això sí, ho haurà de fer sense la millor jugadora del món, Aitana Bonmatí, que es baixa per una lesió als abductors. Per la seleccionadora espanyola Montse Tomé, no es tracta de forçar cap jugadora ni de córrer riscos.
Aitana no ha podido continuar en la concentración por unas molestias que arrastraba. Hemos tratado de cuidarla, de ajustar las cargas, y al final pues ha tenido que abandonar la concentración porque no, en nuestra idea no está a forzar a ninguna jugadora.
A més d'Aitana, avui també serà baixa per lesió Ona Batlle i la jove blaugrana de 17 anys Vicky López, que aquests dies té un examen de la selectivitat. A l'equip espanyol sí que hi haurà, en canvi, les catalanes Alexia Putellas, Jana Fernández, Laia Codina i Laia Alexandri, a més de les blaugranes Mariona Caldentei, Cata Coll, Irene Paredes i Salma Parayuelo. L'Espanya-Dinamarca jugarà a Tenerife a partir de 9:45 del vespre, amb totes les entrades exaurides i amb el precedent ben recent de divendres passat, quan l'equip espanyol va superar les daneses a domicili per 0-2.
A tot això, la Lliga de Futbol Anglesa debatrà aquest dijous si elimina el VAR, el sistema de videoarbitratge dels partits la pròxima temporada. La proposta l'ha feta el Wolverhampton, després que aquesta temporada hi ha hagut nombroses errades que fins i tot han admès els mateixos àrbitres anglesos, Montse Raya.
Fa 5 anys que el VAR s'utilitza a la Premier League i des del primer moment hi ha hagut molta controvèrsia sobre la seva aplicació. La situació més greu va ser aquesta temporada quan el VAR no va entrar a corregir un gol mal anul·lat a Luis Díaz en un Liverpool-Tottenham, un escàndol que va fer la volta al món i que va obligar els àrbitres i la Lliga a admetre l'error garrafal. El Wolverhampton, club que vol l'eliminació del VAR, considera que el sistema va arribar de bona fe, però que ara té conseqüències negatives que perjudiquen la relació entre els aficionats i el futbol. Un dels més crítics amb el VAR ha estat l'entrenador de l'Arsenal, Mikel Arteta, que veu així el debat sobre la seva eliminació.
Es algo que tenemos que hablar y eso que va a suponer también, porque todavía no hay demasiada claridad, así que cuando acabe todo esto nos sentaremos, volveremos a hablar de las reglas y a partir de ahí a ver cuánto nos escuchan, que tampoco lo tengo muy claro.
La Premier ja ha confirmat que vol seguir amb el VAR i que busca millores, com ara la implantació del sistema de fora de joc semiautomàtic, com es fa a la Champions, a partir de la pròxima temporada. L'eliminació del VAR es debatrà aquest dijous a la reunió de l'Assemblea de Clubs Anglesos, però d'entrada no es preveu que tiri endavant, perquè necessita 14 vots favorables dels 20 clubs que conformen la Premier League. Suècia es manté com l'única de les 30 millors lligues del món sense VAR. Els clubs suecs s'han negat rotundament a la implantació del videoarbitratge.
Catalunya migdia.
Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
Trio la URB perquè m'ofereix una formació de qualitat i un tracte proper.
Tria la teva especialització entre més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals. Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pública de Tarragona. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.
El veus i se't dilaten les pupil·les. T'hi apropes i la freqüència cardíaca t'augmenta. Descobreixes el seu interior i... revoluciona't abans d'accelerar amb els nous Audi A3 Sportback, All Street i Sedan. Condueix-los des de 250 euros al mes amb Easy Renting en 36 quotes, amb assegurança i manteniment inclosos. Entrada 9.545 euros, oferta Volkswagen Renting fins al 30 de juny. Consulta les condicions a Audi.es. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Ara Menorca més a prop amb el nou Fast Ferry Margarita Salas de Baleària. I és que només 3 hores i mitja podràs estar gaudint de l'illa. El teu viatge a Menorca amb Baleària des de 65 euros. I porta amb tu el cotxe i tot el que necessitis. Reserva ja a balearia.com les teves vacances a Menorca. Baleària i Consell de Menorca.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 12 minuts seran les 3 de la tarda. El Barça de futbol sala va jugar amb foc en els quarts de final del play-off pel títol contra el Manzanares. Aleshores en va sortir il·lès i es va classificar, però ahir, en el primer partit de les semifinals, l'equip blaugrana es va acabar cremant contra el Cartagena i ara mateix tenim el Barça a l'UCI de Vituac.
L'equip de Jesús Velasco va perdre el factor pista
i va caure davant del conjunt murcià per 2-3. Ara el Barça està obligat a guanyar dijous a Cartagena per evitar així l'eliminació i poder forçar el tercer definitiu duel de la sèrie, novament al Palau Blaugrana. Paradoxalment, els blaugranes van millorar i força les prestacions dels quarts contra el Manzanares, però van acabar cedint enfront dels murcians. El Cartagena, i en això hi estan d'acord el vestidor del Barça, va exhibir major efectivitat i capacitat competitiva i va saber també neutralitzar primer i remuntar després els gols d'Eric i de Pito, un en cada part. El porter blaugrana Didac Plana lamentava les errades de cara a porteria en el primer tram de partit, especialment.
La meva lectura és molt, molt clara. Jo penso que ens està faltant encert i ens està faltant matxacar el resultat cada cop que et fem apretades o que tenim bons minuts, amb gols, perquè les ocasions hi són, però falta el gol.
Aquest vespre, primer duel, Pozo de Murcia-Jaén, també a 2:15, en l'altra semifinal.
Mentrestant, la Lliga Femenina d'Hockey Patins deixarà avui definida la final pel títol. I és que Montsemir, el Palau i el Vila-sana s'enfronten en el tercer i definitiu partit de semifinals.
Serà el setè enfrontament entre els dos equips d'aquesta temporada i amb estils i sistemes de joc consolidats i tenint en compte el que s'hi juguen, no s'espera cap plantejament sorprenent aquest vespre. La jugadora del Vila-sana, Victòria Porta, espera un partit disputat.
Sabem qui és el Palau, ells saben qui som nosaltres. Paciència, treballar bé el partit i crec que es definirà per molt petits detalls que al final, si els dos equips són forts i estem molt bé, és un gran partit de hockey femení.
El Vila-sana, que aquest any ha estat subcampió d'Europa i de la Supercopa, no ha disputat mai la final de la Lliga. El Palau té 4 títols, 2 amb el sistema de play-off i un subcampionat. Anna Casarramona, jugadora de l'equip Vallèsà, diu que l'ambició és màxima.
La Lliga sempre ho és de prioritària i a més hem quedat primeres i totes tenim moltes ganes de poder-la guanyar perquè hem treballat moltíssim, els altres equips també, però hem estat allà, no? La fase regular hem quedat primeres i tenim ganes doncs, de posar-ho sobre la taula i arribar al final.
El partit es jugarà a la pista del Palau a 2:15. El Fraga ja està classificat per la final.
Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Reykjavík acull avui la tria de la seu del Mundial d'Esquí Alpí que s'ha de celebrar l'any 2029. Una seu a la qual opta Andorra, juntament amb Valgardena, a les Dolomites italianes, i Narvik, a Noruega. Marcos García, quines són les opcions de la candidatura andorrana?
Doncs mira, tu és molt amable i m'ho preguntes així, com si jo en fos un expert, però no. Hem anat a buscar l'expert. Se la juga cara a cara amb les altres dues favorites. Avui tindrem resposta. Aquí sí l'expert, el màxim responsable de la candidatura Andorra 2029, que és el David Hidalgo.
Tenim tot un país darrere, és una candidatura molt, molt sòlida tècnicament parlant, té una sèrie d'arguments que van més enllà només diguem, de l'esport, sinó que parlem també doncs, d'entreteniment, un esdeveniment de 15 dies de la màxima intensitat, uns conceptes com accessibilitat i sostenibilitat amb uns plans d'execució doncs, molt detallats, crec que són alguns dels elements doncs, que destaquen.
El que sí que és una evidència és que en cas de victòria andorrana l'aportació per al territori i tot el seu teixit és claríssima.
Això suposaria doncs, posar-nos en el mapa del món, no? a nivell de destí, d'esquí de primer nivell. En les estacions doncs, del Pirineu ja fa anys que s'han internacionalitzat, però tenir un esdeveniment d'aquesta magnitud doncs, seria el segell definitiu de credibilitat i de solvència.
S'ha de jugar doncs, a Andorra a partir de 8:45 del vespre a Reykjavík. Més a prop de casa, a la sala d'actes del Prat del Roure d'Escaldes, en Gordany, trobada justament per seguir-ho. Corredors, aficionats i representants també de les institucions, la candidatura andorrana considera que seria una bona declaració d'intencions triar un territori no habitual. Les altres dues sí que ho són, la noruega i la italiana sí que ho són, l'andorrana no tant, ho sabrem aquest vespre.
Per cert que Buit a Ull acollirà una de les proves de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya de l'any 2025. Serà els dies 1 i 2 de febrer, en una cita esportiva qualificatòria pels Jocs Olímpics. I és que l'esquí de muntanya debutarà als Jocs Olímpics de Milano-Cortina d'Ampezzo, que es disputaran l'hivern de l'any 2026. I és que ja sabem que els esports de muntanya tenen molta tirada a casa nostra i els èxits dels esportistes van acumulant-se. És el cas de la reusenca Núria Gil, que ve d'aconseguir un nou triomf. Ha guanyat Carles Vila l'Ultratrail d'Àustria.
És una cursa de 40 quilòmetres amb 1.600 metres de desnivell positiu. Està inclòs en el circuit de l'Ultratrail de Montblanc. La victòria té més mèrit perquè arriba tot just després que Núria Gil s'hagi recuperat d'una lesió que no li va permetre disputar algunes de les curses internacionals que tenia programades.
Bé, la veritat que molt contenta amb aquesta primera posició. El temps no ens va acompanyar massa, va ser un dia de pluja
que va fer que tinguéssim molt de fang, que fos molt relliscós tot el circuit, però bé, vaig poder mantindre aquesta primera posició. Sí que és cert que vaig tindre diverses caigudes, així que al final vaig decidir abaixar una miqueta el ritme i poder mantindre aquesta posició i arribar a final de meta.
Aquesta ha estat la segona victòria de la temporada per Núria Gil, després d'aconseguir fa unes setmanes el Campionat de Catalunya de Trail Vertical a Cercs, al Berguedà.
Estoy muy bien de volver a estar en este estadio maravilloso. Creo que viene por la victoria y es lo
aquesta
que
sentim és l'atleta cubana, la Yenis Pérez, que aquest cap de setmana ha tornat a guanyar una nova prova de la Diamond League a la disciplina de triple salt i que amb només 22 anys s'ha convertit en la gran favorita per guanyar l'or en aquesta prova als Jocs Olímpics de París. És el personatge esportiu del cap de setmana que ens acosta a l'Eudal Serra.
La Yenis Pérez va ser la millor ahir a Estocolm, a Suècia, i fa 8 dies ja va ser també la primera classificada en triple salt a Eugene, als Estats Units, en una de les proves que conformen la Diamond League d'atletisme. És cert que la baixa per lesió de la veneçolana Yulimar Rojas, la plusmarquista mundial de l'especialitat i actual campiona olímpica, facilita el camí de la Yenis Pérez cap a l'or de París, però també és veritat que la progressió de la jove saltadora cubana aquests últims anys ha estat meteòrica. L'any passat ja va guanyar el bronze als Mundials de Budapest i el passat març va ser plata al Mundial Indoor de Glasgow. La Yenis Pérez s'ha convertit d'aquesta manera en la nova perla del triple salt a Cuba, país que ha donat més de 16 medallistes mundials i olímpics durant els darrers 40 anys, representant una de les millors escoles del món d'aquesta disciplina atlètica.
Cinc minuts i seran les 3 de la tarda. El Centre del Rendiment de Sant Cugat, el CAR, emprendrà una reforma sostenible amb l'objectiu de reduir el 30% de la despesa energètica de les seves instal·lacions. Laura Colell, com serà la transformació?
Doncs aixecaran els sostres i en posaran uns de nous per millorar l'aïllament dels pavellons i dels edificis perquè no es perdi l'energia. També canviaran els sistemes de climatització i instal·laran plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici central. El CAR pretén reduir la petjada ecològica de les seves instal·lacions i també ser un model pels altres centres esportius d'arreu del món. Tot això, que es finançarà amb una subvenció de 7 milions i mig, serà a partir de la tardor d'aquest any, després dels Jocs Olímpics i Paralímpics, per afectar el mínim possible els esportistes. El director del CAR, Ramon Terrassa, ha explicat per què des del centre han decidit fer la reforma.
En part, ajudem a que la societat tingui millor salut, perquè com que creem referents esportius, aquests referents esdevenen persones que motiven a la gent a fer esport. Però també volem motivar la comunitat esportiva del país a que es posi les piles qui no ho hagi fet per millorar el seu funcionament a nivell energètic. Llavors nosaltres fem aquesta inversió també en aquesta línia.
Està previst que les obres durin entre 12 i 16 mesos. Des de la direcció del CAR esperen que el desembre del 2025 ja estigui tot acabat.
Aquest estiu hi ha Jocs Olímpics i la seguretat és un dels temes que més preocupa els organitzadors de París. Però el cert és que l'ús de la intel·ligència artificial està portant-los alguns problemes, Marta Garcia.
Sí, perquè organitzacions com Amnistia Internacional s'han queixat del que consideren un abús, perquè diuen atempta contra el dret a la intimitat. És per això que han fet una acció simbòlica per protestar. Han escenificat l'enterrament d'este dret per cridar l'atenció sobre esta qüestió. Katia Ruix és la responsable de tecnologia i drets humans Amnistia Internacional França.
Amb l'adopció del projecte de llei dels Jocs Olímpics, França s'ha convertit en el primer estat membre de la Unió Europea a legalitzar la videovigilància amb intel·ligència artificial. És un pas important cap a l'ús de tecnologies intrusives i ens preocupa que després arribi l'ús del reconeixement facial. Hem fet aquest enterrament simbòlic del nostre dret a la intimitat perquè a França està amenaçat. No l'enterrem perquè és essencial per a molts altres drets fonamentals.
Però no és l'única preocupació dels organitzadors. La qualitat de les aigües del Sena, on s'han de disputar diverses competicions, com les aigües obertes, per exemple, també estan en el punt de mira i caldrà veure com evoluciona la situació a només 2 mesos per als Jocs Olímpics.
Dos minuts i seran les 3 de la tarda. Repassem la resta de l'actualitat esportiva. Hem de començar per una de les cites ineludibles a la que arriba la calor. En tennis, Roland Garros a França.
S'acabarà este diumenge i, per tant, s'estan confirmant ja els esportistes, els tennistes, que lluitaran pel títol. En partits de quarts de final, en el quadre femení, la nord-americana Coco Gauff és la primera semifinalista perquè en quarts ha superat Ons Jabeur en 3 sets, 4-6, 6-2 i 6-3. I ara mateix ha classificat també la número 1 mundial, la polonesa Iga Swiatek, que ha superat la txeca Markéta Vondrousova en 2-7, 6-0 i 6-2. Això pel que fa al quadre femení. En el quadre masculí destaca avui l'enfrontament entre Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas. El murcià ha guanyat els 5 partits que ha disputat contra el grec. També juguen el búlgar Grigor Dimitrov contra l'italià Jannik Sinner. Pendents de Novak Djokovic i del seu estat físic. No li toca jugar avui a Djokovic, seria demà, però pendents perquè el serbi ha de disputar estos quarts de final i arrossega una lesió en el genoll. Ahir, després del partit de vuitens, ja es va queixar força i, per tant, molt pendents d'ell. Ahir, classificació per als quarts de final en dobles de Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, que ara esperen rival de quarts. Ha decidit el partit que disputen avui el txec Machac i el xinès Zhang contra els argentins González i Molteni.
I en futbol, l'Espanyol prepara la primera eliminatòria d'ascens a primera divisió en tots els aspectes.
Sí, Òscar, també l'agradaria, i és que avui el Club Blanquiblau ha informat que els socis tindran una entrada gratuïta per al partit del pròxim dijous, dia 13, en la tornada del play-off d'ascens contra l'Sporting de Gijón. El partit se jugarà en l'Stage Front Stadium i, a més de l'entrada, també podran aconseguir entrades addicionals a un preu especial a partir de 5 euros. I esta vesprada, en el Tot Costa, Eduard Romeu, exvicepresident econòmic del Barça.